Benvinguts a Fem Salut. Avui amb el doctor Manel Saltó.
Bé, com heu sentit a l'inici amb aquesta presentació del programa, a l'encapçalament del programa, avui tenim acompanyant-nos al doctor Saltó, el Manel Saltó. Ell és encara a hores d'ara traumatòleg de l'Hospital de Móra, passa que menys, el trobem menys habitualment del que el trobàvem abans. I primer que res, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
L'hem convidat en el nostre programa, que com ja sabeu us intenta apropar una mica el món de la salut a les vostres llars, doncs per parlar una mica d'una articulació, diguem que com totes les que tenim al cos, no n'hi ha cap que no sigui important, però una de les que utilitzem potser més sovint, sí. I que per tant, pel fet d'utilitzar-la més sovint, pot també tenir, de vegades pot comportar més problemes. Es tracta del genoll. Si et sembla, Manel, comencem parlant una mica de... Fem una mica cronològic. I primer, però abans d'entrar en el tema, m'agradaria si es té algun coneixement d'una mica l'epidemiologia a grans trets d'afectacions del genoll. Suposo que és... potser és un pèl complicat, potser amb temes d'artrosis i coses d'aquestes, potser sí que hi ha més coneixement del nombre de casos de persones a qui afecta, però potser en altres casos no sé si és tan habitual.
Clar, has de pensar que, per exemple, en el cas d'una pròtesi, per exemple, com que ha de passar per l'hospital, és una pròtesi i tal, doncs és més fàcil de controlar-ho. Ara, una tendinitis al genoll, per dir alguna cosa, una petita lesió al menisc o el que sigui, doncs evidentment això és difícil tenir números exactes, però evidentment que la percepció que tenim tots és que és una articulació molt, molt freqüent, de patologia molt freqüent. Podríem dir que quasi totes les articulacions de càrrega, fixa't que el problema, potser el turmell és una mica menys, però la cadera, el genoll i la columna, que són articulacions que pateixen una sobreestrès o una sobrecàrrega, inclús pel fet de la postura bípeda, per la postura que degut a l'evolució hem anat tinguent i ens caminem sobre dues potes, sí. Vale? Això ha fet que aquestes articulacions pateixin més. Uh-huh. I per això tenim més patologia, el que diem, no? La columna, maluc i genoll. El turmell no tant, és més simple, i la mobilitat que té és més simple i per tant dona menys problemes.
Però també... almenys els casos que conec, possiblement si hi ha alguna lesió de turmell, sí que no és el cas que tenim, sí. Avui, però normalment és més, pot ser una mica més complicada, depenent de què.
No especialment. Jo dic que, bueno, home, clar, depèn del grau de, no, una fractura d'aquelles horribles i tal, doncs evidentment que... Però jo diria que a mi el turmell sempre m'ha donat menys problemes que no pas el genoll o el maluc.
Bueno, doncs centrem-nos, tal com hem dit, sí. amb el genoll. I si et sembla, parlem una mica l'evolució que tenim al llarg de la vida, des de més petits a més grans. Podríem anar desgranant una mica, mm-hmm. si et sembla, quin tipus de lesions són les més típiques de cada època, de cada edat, sí. Humana.
Digues. Home, jo quasi que començaria per les malformacions congènites, que és el primer, mm-hmm. no? Durant l'època fetal, sobretot al principi de l'època fetal, o sigui, els dos primers mesos, diguem, que es forma, diguem, el cos, després a partir del segon, tercer mes ja és un problema de creixement, però en canvi els dos primers mesos és un problema, és on es forma realment, per això sempre diem que les medicacions...
sí, el primer trimestre no...
Exacte, les radiacions, és quan... tal, és quan es poden crear malformacions importants. Llavors, sí que és veritat que en el genoll són poc freqüents, no? Poc uh-huh. freqüents, és una evolució, diguem, d'un cada 10.000, per dir-ho d'alguna manera, i aquest tipus de patologia, doncs, no és massa freqüent, no? Luxacions congènites, coses d'aquestes, en principi poc, com a malformacions congènites. Mm-hmm. Després, a partir de ja més petits, doncs, podríem dir que el genovalgo, el genovaro, no? Allò que es toquen els genolls, mm-hmm. diguem, ja és un problema més de creixement, inclús en diem que hi ha un problema de genovalgo quan es toquen els genolls i se separen els turmells, vale? Aquestes uh-huh. cames en X, que a vegades et diem.
Uh-huh. I com una mica com corregiu això? Suposo, bueno, que a base de coses ortopèdiques.
Sí, però cada vegada menys. Cada vegada ens hem donat compte de que a la llarga, o sigui, hi ha un genovalgo que en diguem fisiològic, que la majoria dels nanos als 2, 3, 4 anys tenen un genovalgo. Sobretot les nenes més que els nens, però en general hi ha molts crios amb 3-4 anys que es toquen de genolls i els peus no s'arriben a tocar, no? I això en diem fisiològic perquè amb el temps es curen sense problemes. Si és un grau així és important i tal, a vegades els hi posem una mica de cunya, o sigui, com una plantilleta més alt per la part de dintre, que fa que com si volguéssim obrir els genolls, vale? I en el cas d'una cosa molt exagerada, pues les fèrules aquestes nocturnes, normalment, i en el cas ja de distància entre els turmells de 12 centímetres, 13 centímetres, quan estan drets, les plantes, hi ha una distància important, ja als 11-12 anys, normalment ja te'n vas a la cirurgia, per intentar compensar una mica, per evitar que això sigui un problema molt important quan tinguin 16 anys. És a dir, el millor és tocar-los quan acaben de creixement, si s'han de tocar. Però, clar, a vegades, si ja és important als 11-12 anys, ja és millor fer alguna cosa per evitar que això després sigui absolutament disparat.
Bé, arribem...
Això seria el més freqüent, eh? Genovalgo, genovaro... En principi, no ens hem de tabalar massa amb això. Els pares a vegades es preocupen, és un problema estètic, tal, i llavors, a vegades, doncs... I la majoria de vegades diria que el 90%, 90% i escaig, és un tema banal, una patologia molt benigna, i que normalment amb observació, controlant una mica que no se'n vagi de mare, normalment se soluciona sol.
I evidentment, doncs, com en totes les èpoques de la vida, doncs, també pot haver-hi algun accident o alguna incidència que pugui afectar alguna part de com els lligaments o els nervis o alguna cosa, doncs, perquè sempre pot passar.
Sempre pot passar. Hi ha la malformació que el descobrim aquí, que és el menisc discoideo, que és un menisc que el menisc normalment té forma de C. I llavors aquest menisc no acaba sent una C, o sigui, no es forma bé i acaba fent com si fos una O. Vale? Com si la C es tanqués, llavors queda el que en diem un menisc discoide, que normalment no dona massa problemes. A vegades jo els he descobert doncs, als 50-60 anys, els operes perquè tenen un dolor tal, no sé què, fas una artroscòpia i veus que té un menisc discoide, que els he donat problemes als 50-60 anys. No necessàriament, eh? I després hi ha tot el problema del creixement, no? Sobretot aquest que en diem l'os gutes later, no? Allò dels 11-12, 13-14 sobretot, nanos molt moguts, molt deportistes, que tenen aquell bunyet a davant del genoll, a la zona de la tíbia, que els hi molesta bastant, i els està una temporada, 6 mesos, que els hi va durant una mica la llauna. I potser és la patologia més freqüent. I després, com dius tu ja, a partir d'aquesta edat que hi ha el futbol o l'esport, els esports de risc, ara que n'hi ha tants i tal, doncs a partir d'aquí ja comencem a tenir problemes, com deies, de...
Recordem una mica, si et sembla, l'anatomia del... per centrar una mica els problemes que ens podem trobar. El genoll, bàsicament, hi trobem doncs, l'articulació del genoll, els dos ossos que s'ajunten.
Fèmur i tíbia i fos la ròtula que està per davant.
I trobem també els menis que es veien com uns coixins,
molt
una mica...
Estan entremig.
Que en tenim dos.
Molt tenim dos, l'intern i l'extern. Molt bé.
I després ja trobaríem tot el que aguanta una mica que aquesta articulació se mantingui ferma i que en aquest cas té només un sol moviment, que és el moviment
de
flexoextensió i bàsicament lateralitat poca.
Poca lateralitat i un pèl de rotació de la tíbia, a vegades gira una mica, no? És com si féssim mirar el peu cap dintre o cap fora, fem una rotació de...
De fet, suposo que el fet de que hi hagi tan poca mobilitat és el que facilita, per exemple... lesions de l'estil dels lligaments, no? Que fa que pateixin...
Clar, saps què passa? Ens hem d'imaginar que això són dues superfícies més o menys planes, no són planes, la tíbia és plana, però el fèmur és arrodonit. Llavors és una superfície plana amb una superfície arrodonida, que esclar, això és molt poc estable. Si un posa una pilota sobre una caixa, per dir alguna cosa, per entendre's, aquesta pilota no s'aguanta.
Roda.
Sí. El mínim moviment rodaria. Llavors que l'organisme, el que ha fet, la naturalesa, el que ha fet és anar creant estructures que intentin que aquesta pilota no marxi, o sigui, que seria el fèmur, o la caixa de per sota, no marxi d'una a l'altra, o sigui, no perdin el contacte entre l'una i l'altra, perquè si no, doncs, llavors, evidentment, ja no compleix la seva funció i això seria un desastre. I la manera d'això és el menisc, intenten d'això, la musculatura... intenta que són els tendons i tal, intenten, també subjecten, a millor musculatura notem el genoll més estable i després tot el tema dels lligaments. Els dos lligaments creuats, que n'hi ha dos, i els lligaments laterals, a l'intern i a l'extern. Tot això, tota aquesta estructura, tot això, el que té tendència, o sigui, el que la tendència, o sigui, el que vol fer tot això és que aquest genoll sigui estable, tingui mobilitat però sigui estable. I això sempre, molta mobilitat és poca estabilitat, és quan una cosa es belluga molt, normalment té poca estabilitat, per entendre's, no? Llavors tot això intenta donar-li que hi hagi una mobilitat, però que a més aquest genoll no ens marxi el dia que xutem una pilota, pues simplement això, que el genoll tires endavant.
De fet, fixes en que moltes vegades les típiques lesions aquestes, ara que ja parlem una mica de les lesions amb època més adulta, pues que de vegades que no tenen per què ser unes coses, uns accidents massa traumàtics, simplement a vegades simplement amb un salt i una caiguda malament, posant el peu d'una determinada manera, pues, n'hi ha suficient com perquè es trenquin els lligaments. Una lesió molt típica dels futbolistes, per exemple.
Sí, sí. Però fins que a vegades és simplement trepitjant la pilota, perquè depèn molt, no depèn tant del cop que et puguis donar o que et donguin, que també, evidentment, però sobretot el giro que pots fer. Per això sempre diuen que es diu sempre que les lesions són més greus si tens el peu fixat a terra. Perquè llavors si tu et piquen el cos, per dir-ho d'una manera, no? Si tu el cos, el peu el tens clavat a terra i el cos et gira, no? Per algun lloc s'ha de trencar, és a dir, no pot ser que el peu quedi mirant endavant i tu giris cap a un costat o cap a l'altre, amb la qual cosa, evidentment, hi ha alguna cosa que ha de petar. Pot ser que hi hagi una fractura de fèmur, que no és raro, pot ser que hi hagi una lesió de lligaments del genoll, pot ser que hi hagi una fractura de tíbia, o pot ser que hi hagi, no tot junt, sinó una o l'altra, o pot ser que hi hagi una fractura del turmell. Llavors, depenent d'on giri i amb la importància que giri, amb l'energia que giri i tot això, doncs, trencarà per un lloc o un altre, i el més habitual, perquè és el punt més dèbil, diguem-ho així, seria els lligaments del genoll. Però no és raro un turmell, o no és raro una fractura tíbia, o inclús una fractura de fèmur. Llavors, aquí és, diguem, molt més important el giro que puguis fer que no pas la trompada pròpia, a vegades, això que diuen, no? Giro, trepitgen la pilota, jo n'he vist algun de vegades per la tele, no? Trepitges la pilota i al girar el peu queda clavat i al girar el cos, catacrac, peta tot això.
I que hi ha alguna cosa que puguem treballar per tal d'evitar una mica aquest tipus de lesions, de lligaments, de...
Musculatura.
Treballar musculatura, bàsicament.
Sobretot.
És treballar quàdriceps, treballar...
Els isquios, treballar isquios, la part de darrere, el quàdriceps, la part de davant, sobretot tota aquesta musculatura és la que et subjecta, o sigui, són tirants, l'has d'imaginar que són tirants actius, així és com els lligaments són tirants passius, és a dir, és una corda que està enganxada en un lloc i l'altre, i ja està, no té cap tipus de moviment, no té una mica d'elasticitat i pot donar una mica més o mica menys, no gaire, però una mica sí, i això és passiu. En canvi, la musculatura i els tendons és actiu, no? I llavors, d'alguna manera, saltes i el genoll et pot ballar una mica, si tens una bona musculatura, contrau la musculatura i, o sigui, i et bloqueja el genoll d'alguna manera, no? Evidentment, si caus d'un cinquepis ja pot ser tota la musculatura que vulguis, però normalment petites caigudes, petites trompadetes i tal, doncs...
Si suporta tens... millor, suporta
sí,
millor
exacte,
la trompada.
Claro, frena d'alguna manera aquest mal moviment, aquest mal gest i pot evitar lesions greus. Claro,
evidentment, la solució del problema, pues, dependrà una mica del grau de lesió.
Claro.
Però sol ser més aviat tema de cirurgia o no. També amb una actitud més conservadora a vegades n'hi ha suficient.
Sí, la majoria de les lesions, la majoria. Passa que quan operes un, sembla que allò sigui, que tots els lligaments siguin així, i la majoria dels lligaments, de les lesions lligamentoses i tal, amb tractament mèdic, inclús a vegades amb algun guix, sobretot els lligaments col·laterals, els dos lligaments que el més freqüent és el lateral intern.
És a dir, la immobilització clàssica, que és per un trencament d'os, per una fractura, per qualsevol cosa d'aquestes.
Un lligament que no s'ha acabat de trencar del tot, tal, doncs evidentment
és un material que s'acaba regenerant per si mateix.
Cicatritza com
qualsevol altra part, com una ferida, com la musculatura que tenim.
Claro, com una qualsevol ferida a la pell cicatritza, doncs, i més, si la deixes més quieta, doncs cicatritzarà millor, i llavors per això ho col·loquem, doncs, un guix que pot ser, depèn del tipus de ruptura, l'edat, entre les 3 i 6 setmanes d'immobilització. Ara, després, el menisc,
menisc, ara t'anava a dir el menisc.
El menisc té unes característiques que la fan molt peculiar, i en té sobretot dos. Una, que com que no té vascularització, o sigui, no rep sang, no pot cicatritzar. Impossible. O sigui, una cosa que no li arriba sang no pot cicatritzar. Sí, per la vora sí, però pel centre del menisc, el que és el cos de menisc, no pot cicatritzar mai. I l'altra és que no hi té innervació, i per tant, quan es trenca el menisc, no fa mal. En contrari del que la gent pot pensar, és dir, el menisc, la majoria, la gran part del menisc no té innervació, per tant no és sensible, i per tant es pot trencar sense provocar dolor. I podem anar tranquil·lament amb un menisc trencat sense que ens doni problemes. El problema és quan aquesta ruptura que té fa que funcioni malament.
Funcionar... Perquè m'ha explicat això de que com un coixí, si després aquest coixí està trencat o està trencallós, claro, doncs no fa la seva funció de que no toquin els dos ossos, i... o que no, sí, no toquin de tal manera que pugui arribar a ser molest.
Claro, i a més té moviments anormals. És a dir, ens hem d'imaginar que pues...
Perquè també el que no ens han deixat d'explicar, que dintre d'aquest genoll tenim un líquid, que és el líquid sinovial, que envolta totes aquestes estructures, que diguéssim les engrassa, sí, per dir-ho d'alguna manera.
És l'oli que fa lubrifica, diguem, totes aquestes superfícies que toquen una amb l'altra, i si li tires una mica d'oli, doncs allò funciona millor, evidentment. Hi ha menys fricció, menys roce, i per tant es desgasta menys. Ens hem d'imaginar una porta, que la bisagra de la porta, no? Si s'encalla una mica, allò acaba rossant tant que acaba trencant-se. I en canvi, si està ben engreixada, s'obre i tanca bé sense problemes, no pateix, i per tant dura més, això està clar.
I en quant a la ròtula, que és l'altra part que tenim, sí, possiblement l'única lesió que ara se m'ha acut és una fractura, una fissureta...
Sí, la fractura com a cosa traumàtica, i després tot el tema de l'artrosis, evidentment, que és un tema, diguem, les condropaties, no? Uh-huh. El que seria, o sigui, hem de tenir clar que l'artrosis, per definició, és una afectació del cartílag. I jo sempre comparo amb això, amb els malalts, sempre els explico, mira, el cartílag és com el guix de la paret, vale? Aquest guix que posem a les parets perquè quedin ben maques i ben llises, el totxo seria l'os, i llavors allò està recobert d'una capeta de mig centímetre, depèn de les zones, mig centímetre, inclús pot arribar a un centímetre de gruix, que fa que allò, d'alguna manera, fa de coixí entre dues superfícies, vale? I llavors, a més, hi ha aquella mica de líquid que fa que tot allò es...
I si també afegim els menís, que afegim tot, doncs tot allò rutlla.
Claro, molt bé, molt bé. Llavors, l'artrosis és la lesió del cartílag, és una lesió cartilaginosa, vale? Llavors,
el cartílag es desgasta,
per
la continuïtat,
molt bé, i comença a rovellar-se d'alguna manera, s'està rovellant i comença a vegades, la gent que té artrosis diu que un cruix, és que noto que frega, que fa amb aquest soroll, com a vegades com de sorra, no? Que trepitges la sorra, això sobretot es dona més a les cervicals. Això la gent ho explica molt, és com la sorra, que com si agafessis la sorra i la partessis i tal. Pues, bueno, això vol dir que hi ha dues superfícies que abans eren perfectes i les relliscaven perfectament i podien anar d'un costat a l'altre sense problemes, és a dir, una sobre l'altra, a la que això resseca i arrovella aquestes superfícies, pues, evidentment allò frega més, i evidentment un ser viu com és el genoll, doncs acaba donant dolor i acaba donant problemes, inflant-se.
Evidentment, quan pensem en artrosis, ara ja ens situaríem una mica més en l'edat ja més madura, sí, diguéssim, sí, però també dependrà molt, primera, de cada persona individualment, doncs perquè evidentment clar, cadascú té, sí, té unes coses inherents al seu organisme que fa que tinguis
una genètica
que fa que tinguis més tendència a tenir artrosis, sí, sí. Però també el fet d'haver tingut una feina o una ocupació o la teva vida hagi sigut d'una manera determinada, pues suposo que també pot afavorir o pot beneficiar que acabi, sí, sortint més d'hora o més tard aquesta problemàtica.
Evidentment, tot el que hi hagi factors afegits, cada un tenim aquesta genètica i podríem dir que tenim una probabilitat de tenir una artrosis, cada un té aquella probabilitat.
Per exemple, els que correm, com jo, tenim més números per tenir artrosis o no té per què?
Tot depèn de... Una cosa és córrer i l'altra és córrer. Vull dir, depèn una mica d'això, no? Córrer una marató, o sigui, jo sempre he pensat, i ho he dit, 42 quilòmetres no és fisiològic. Ho sento. No? Vull dir, un pot tenir un repte i pot voler tal i qual, però, evidentment, nosaltres estem fets per córrer 42 quilòmetres. Una marató. no estem fets, és a dir, la nostra estructura, doncs, bueno, evidentment que entrenant-ho i tal, podem arribar a aconseguir-ho, però llavors sobrecarregar les articulacions doncs acaba donant-te problemes. Mm-hmm. Que les sobrecarregues potser no tant, potser el teu organisme accepta això, potser tal, bueno, acceptem...
També pot dependre una mica del tipus de superfícies per on corris, també,
exacte,
per exemple.
Del calçat que portes, del pes que portes, el sobrepès, mm-hmm, evidentment castiga més les articulacions de càrrega, evidentment, això és com si portes una motxilla. Si jo ara em poso una motxilla a sobre i corro més, doncs evidentment em cansaré més i em sobrecarregaré més l'esquena, les caderes, els genolls.
Per tant, en aquest cas és important pues, recomanar a la gent que, com jo, pues, correm de forma habitual, pues, tinguis cura amb el calçat, pues, pel que dic.
Claro,
pues.
Amb el calçat, amb la recuperació, amb l'alimentació, amb la hidratació, és a dir, hi ha molts factors aquí que, clar, que per les articulacions, pues, que també intervé. Vull dir, el fet de que t'hidratis millor o pitjor, sí que és veritat que millor petarà abans qualsevol altra cosa que el genoll, per dir-ho d'alguna manera, no? Si t'hidrates malament, si t'hidrates malament, evidentment acabarà fent-te, pues, bueno, un cop de calor,
rampes o qualsevol cosa.
Una deshidratació, tal, no? Sobretot ara que hem de tenir en compte que a l'estiu ens hem d'hidratar molt més que no pas, ja no pel genoll, sinó parlem en general, no? Doncs hi ha molts factors. Això que dic del sobrepès, però sempre tenim molta mania, clar, els metges a vegades tenim molta mania, escolta, no t'engreixis, vigila-ho, perquè és un factor que podem intervenir, perquè amb la genètica no podem intervenir, i si nosaltres no podem canviar la nostra genètica, tenim el pare i la mare que hem tingut, i això no podem evitar-ho, no? De moment no podem encara actuar sobre aquestes malalties amb factors genètics, potser en el futur potser podem intervenir, però en canvi, sí, amb què podem intervenir? Doncs amb un bon entrenament, amb una bona alimentació, el pes, vigilar una mica, ser progressius. Si vull córrer una marató, no se t'acudeixi d'entrenar dos mesos i després anar a ficar-te en una marató, perquè acabaràs malament, això està claríssim. Vull dir, aquestes coses són les que eviten que després... De fet, veure, la majoria dels futbolistes professionals, la majoria, tenen els genolls, turmells, fets pols. Mm. Perquè han tingut lesions, no s'han cuidat, o s'han cuidat, però evidentment tot això va deixant marques. De marques, i llavors, pues, bueno, la majoria tenen uns genolls que són horribles.
De totes maneres, arribem als 50-55 anys. És quan suposes l'edat més o menys que comencen a destapar-se, sí. No tothom igual, evidentment, sí. Com hem dit, els problemes aquests d'artrosis. Què feu normalment amb una persona que... Què es fa normalment amb una persona que ja comença amb aquests problemes? Sí. Quin tractament se posa de forma inicial, suposo que es valora una mica l'evolució de cadascú,
claro, so...
i finalment segurament pues, en alguns casos pues, convindrà acabarem
amb bisturi,
amb la pròtesi.
Amb el bisturi.
Amb aquelles intervencions que són una mica de martell i escarpe,
sí,
no?
Sí, perquè... sí. I motor, eh? I serra i tal, sí, sí. Home, a veure, normalment quan una persona, imaginem-nos, no? 55 anys, una persona més o menys saludable, més o menys saludable, més o menys bé, que et diu que fa uns dies o fa una temporada que li fa mal el genoll, de tant en tant potser s'infla una mica, però li molesta, sobretot quan fa tal, quan baixa escales, quan està molt rato sentat i llavors s'aixeca, doncs aquell genoll, hosti, em molesta. I llavors, quan venen això, evidentment fas una radiografia, exploració, bueno, no, en principi no hi ha lligaments, no hi ha res que et cridi massa l'atenció, normalment acabes fent una radiografia, perquè has de valorar una mica aquest genoll, i després te'n dones compte que ja té normalment aquella fase inicial o ja una mica més adelantat i signes radiològics i clínics també, perquè ve d'artrosis. Normalment els dius, bueno, fes activitat física, però no castiguis el genoll, això que dèiem ara, no?
Bicicleta, natació.
Jo normalment soc molt de natació. Bicicleta sempre els dic que cuidado, perquè sobretot, i la bicicleta sempre dic el mateix, el seient molt amunt. És a dir, que el genoll no quedi massa doblegat, perquè llavors tindran problemes. Uh-huh. Que el genoll quedi, que arribi justet al pedal de baix. Perquè llavors estires de tot, treballes millor la musculatura i evites que el genoll ja s'hagi de doblegar molt. Diguem, allò de dir, no vagis amb una bicicleta de nen, que els genolls ja queden molt doblegats i llavors els castigaràs i et farà més mal. Però bueno, si ho entens i tal, doncs, fer una mica bicicleta, la natació és perfecta, perquè treballes musculatura i
no carregues,
estàs allà flotant, voltant el teu pes no actua sobre els genolls.
I també hi ha aquelles medicacions que claro. Aporten, diguéssim, a banda del tema que puguen ser més antiinflamatoris,
sí.
hi ha les medicacions aquestes tipus Condrosan, sí, és a dir, un nom sí, sí, de que algú hagi pogut sí. sentir, que el que ajuda és a que no es deteriori més.
Sí. Que això està
una mica
està molt discutit
no?
L'efecte d'això, no? Hi ha gent que li ha anat molt bé i gent que no li ha fet res. Diguem que científicament no tenim una medicació que pari l'artrosis, això ho tenim claríssim. O sigui, això ja ningú pot vendre conforme a un medicament que això para l'artrosis i tal. Científicament comprovat. Això sempre, no totes les coses s'han comprovat científicament. Fem coses, segur, tots fem coses que no s'ha comprovat científicament ni d'una manera objectiva que allò va bé o va malament. Perquè abans, doncs, jo què sé, ara em venia al cap l'aigua del Carme, per dir alguna cosa, no? O coses d'aquestes. Evidentment hi ha moltes coses, molts remeis populars, moltes coses que fem tots, i que allò de mel amb no sé què pel constipat, tot això no s'ha demostrat que vagi bé. Ara la gent, la majoria de la gent diu, pues mira, allò em va bé, m'ho noto, em sembla que m'estova el constipat o el que sigui. Però això és igual, hi ha moltes coses que no estan demostrades. I aquests medicaments que intenten parar l'artrosis, no està demostrat científicament, molts d'ells, que vagin bé, que parin l'artrosis. Però hi ha gent que li va molt bé. I llavors, doncs, bueno, si la gent li va bé, doncs, això és com l'acupuntura o com la...
I això a nivell radiològic
no.
L'únic que fan, en tot cas, és aturar.
Claro.
Mai ajuda a regenerar.
Hem de tenir clar que el cartílag no el veiem a les radiografies. Les radiografies, o sigui,
es veu òssia.
Es veu l'os.
La zona òssia i la mica, doncs, el que es pugui veure desgastat.
Claro, es veuen signes indirectes en l'os de que el cartílag està lesionat, però el cartílag no el veiem, per tant no podem dir si està fissurat o si està més o menys lesionat. Per signes indirectes veus que l'os està més blanquinós, té no sé què, surten allò que en diem osteofits, els becs de lloro, totes aquestes coses ja t'estan dient que el cartílag està patint molt, inclús pot ser que ja no n'hi hagi o en quedi poquet. Però ja, tornem una mica a la medicació, hem d'anar amb cuidado amb aquest tema, no? Va haver una època que se'n va receptar moltíssim, tal, però bueno, tampoc està molt clar que això sigui, tingui molta efectivitat, però repeteixo que, com tot, el que li va bé, i per tant, en principi són medicaments que es poden utilitzar durant bastant temps, sense problemes, no tenen contraindicacions, no s'acumulen, no, tal, per tant, és una medicació absolutament... intenta alimentar el cartílag, punt final.
I bueno, ha arribat al punt en què hi ha un desgast important, arribem a la pròtesi. La pròtesi, quan s'espera una mica a ficar-la, no s'espera, en quin punt és quan decideix que és el moment ideal, perquè abans, no sé si actualment encara és així, hi havia la dent, ficar-la el més tard possible perquè té una durada, una pròtesi, no? No sé si bueno, això encara hi és o hi és.
Mai ha sigut així. El que passa que els metges i els malalts, per simplificar-nos, per entendre'ns ràpid, perquè clar, jo si haig d'explicar segons el que tal, doncs, t'allargues moltíssim, al final la gent surt amb una empanada mental que no sap el que li han explicat perquè es pot complicar molt. És a dir, la idea és que el malalt està simptomàtic, és a dir, té símptomes, li fa mal, li dona problemes, té una limitació que li afecta la seva vida d'això, i té criteris radiogràfics d'artrosis i tal, llavors, evidentment, allò està per posar una pròtesi. I la pròtesi és substituir les superfícies articulars aquelles que estan fetes un desastre per algú artificial, per entendre's, no?
Com són aquestes pròtesis?
Bueno, són aleacions. Amb el temps han anat canviant una miqueta, no massa, ara doncs, bueno, són de titanis i tal, els materials s'han de canviar una miqueta perquè el cos els accepta millor, no hi ha, evidentment les pròtesis amb aquest tipus d'aliacions i tal no hi ha problema de ratxàs, és a dir, això és raríssim, ha de ser algú que sigui, soc al·lèrgic al titani, això ens ha passat alguna vegada i que llavors nosaltres amb les pròtesis que hem utilitzat a vegades l'han de fer a mida, o sigui, han de fer això, llavors envies la radiografia i llavors et medeixen la radiografia tal, feta amb unes condicions determinades per saber exactament el tamany d'això, i han de fer una pròtesi feta a mida, cosa que evidentment dispara el preu i és absolutament impossible de fer-la per tothom, això és impossible.
I parlant de pròtesis...
I llavors, perdona, això de la duració, ho dic per no deixar aquest tema, això de la duració, nosaltres parlem sobretot estadísticament, No podem dir, amb un malalt, a tu et durarà 10, a l'altre et durarà 8, a l'altre et durarà 4, tal, això no podem, perquè no ho sabem, no tenim coses que ens puguin dir que aquest durarà més o menys. Però la idea és que, diguem-ho així, si operem 100 pròtesis ara, en aquest moment, o aquest any, per dir-ho mal, 100 pròtesis de genoll, estadísticament hem de dir que d'aquí 10 anys, potser depèn, 20-30 s'hauran de canviar. Durant els 10 anys. Vol dir, mirem-ho de l'altra vegada d'això, 70-80, als 10 anys, aquesta pròtesi estarà perfecta. No és que diguin, és que dura 10 anys. No, tens una probabilitat de, diguem, del 15 o 20% o 25% de que al cap de 10 anys aquesta pròtesi s'hagi de canviar. Per diversos motius, per infecció, perquè la pròtesi s'afluixa, no rechaça la pròtesi pràcticament mai, com he dit abans, sinó que el que fa és afluixar-se. És com un taco de la paret, tu poses un taco i poses un moble que aguanti allà i algun taco, aquell taco comença a ballar perquè el guix ha estovat o pel que sigui, llavors aquell taco s'ha de canviar. I llavors això és quan canviem la pròtesi i en posem un altre amb un taco una mica més gran, més tal, més adaptat i perquè segueixi funcionant. Però hi ha pròtesis, jo recordo la primera pròtesi que vam posar en aquest hospital fa la friolera de 26 anys, 25 i mig, 26, encara està la mar de bé, és una dona que deu tenir quasi 90 anys i que està la mar de bé. Pròtesis absoluta, i era un maluc, no era un genoll, era un maluc, i està absolutament perfecte.
I parlant de pròtesis, a la premsa darrerament,
ara entrem en el
tema. Va sortir que en l'hospital de la ciutat veïna de Reus, a Sant Joan, havien posat alguna pròtesis de driver, sí, i que ha creat una mica d'alarma, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Explica'ns una mica què hi ha al respecte i què es pot dir si algú des de Reus, per exemple, hi ha pogut ficar aquesta pròtesi. Claro. Què passa? Que...
Sí. Mira, jo t'haig de dir que la driver és una empresa de Reus i que no et funciona i tal. Nosaltres aquí, jo des del primer moment vam decidir que posàvem una altra pròtesi. A mi la pròtesi de driver, doncs, bueno, per hàbit, doncs, no em vam posar ni una, aquí no hi ha ni una, o sigui, la gent que estigui operada aquí a l'hospital pot estar tranquil·la, aquesta pròtesi no la porta, segur, això està claríssim, però a Reus, bueno, doncs, perquè estava a Reus l'empresa i tal, doncs van posar aquesta pròtesi, a més una pròtesi que sortia un pèl més barata i tal, i bueno, doncs, inclús a mi em van dir, home, potser seria, jo, la pròtesi aquesta, doncs, pel material, o sigui, per l'instrumental, no pel material de la pròtesi, sinó per l'instrumental de posar la pròtesi, a mi aquella pròtesi no m'acabava de convèncer, però això és com tot, un utilitza un sabó i l'altre un altre, i ja està. Per què? Pues perquè m'agrada més la textura, l'olor, el que sigui, i això és igual, no hi havia cap motiu que la pròtesi aquella fos dolenta. I ara, el que passa és que la premsa és, a vegades els periodistes són tremendos, són tremendos, molt. I aquí n'hi ha un parell i són molt tremendos, perquè, clar, pròtesis caducades, cuidado, o sigui, ha sortit títol de pròtesis caducades, aquestes pròtesis caducades, tal i qual. Les pròtesis no estan caducades, el que li ha caducat, pel que jo tinc entès, no tinc tota la informació, però pel que jo tinc entès és la llicència que ell tenia per fabricar les pròtesis. I aquesta llicència, pel que ell explica, diu que algun empleat que potser amb mala fe, doncs no va tramitar la llicència que s'ha, per exemple, cada 5 anys, ells han de renovar aquella llicència de fabricar allò. Aquest empleat no li va tramitar aquesta llicència i llavors li va caducar aquesta llicència. Però aquestes pròtesis que porten estan posades potser de fa 5, 10 anys, 15 anys, i aquestes pròtesis no estan caducades. Però clar, el titular és pròtesis caducades. Evidentment que, pel que jo vaig veure una foto d'una pròtesi que s'havia trencat, la pròtesi, el qual és raríssim. És molt raro que una pròtesi es trenqui, però és possible. No deixa de ser material, un material creat per l'home i ja està, i es pot trencar com qualsevol altra cosa. I jo sé que especialment problemes tampoc n'ha donat aquesta pròtesi. però, clar, és que una altra cosa és tot el tema dels diners i tal, perquè sé que, a més, doncs hi ha diners que si... Per això la gent li afecta menys, perquè al final doncs, ja estem acostumats a que apareixi o desapareixin diners, no? Però, en canvi, això de les pròtesis ens afecta la nostra salut. Jo el que haig de dir, per resumir, és que a l'Hospital de Mora no en vam posar ni una i les que estan posades a l'Hospital de Reus no són pròtesis caducades. O sigui, fa 4, 5, o 6, o 7 mesos, o 8, no sé el temps exacte, li va caducar la llicència per fabricar allò. I punt final, ja està. O sigui, no és que són pròtesis mal fetes.
Tant,
o
si algú ne porta, tampoc d'entrada no ha de tindre,
claro,
cap temença.
No ha de tenir cap problema, no ha de tenir cap problema ni on. I tindrà, el més normal, perquè a Reus no es posen la mar de bé, no tindrà cap problema, els mateixos problemes d'aquests, si fa 10 anys que l'han operat, doncs tindrà un 15 o un 20% de probabilitats de que se l'hagi de canviar perquè s'afluixa, perquè tal, i dona problemes, com qualsevol cosa que funciona i qualsevol cosa rossa una cosa amb l'altra. I està claríssim. Jo donaria el missatge de tranquil·litat, però més absoluta, sense cap problema.
Bé, Manel, el temps se'ns ha tirat a sobre, ens han passat fins i tot un pelet del temps habitual que
parlant, així, ja,
que tenim designat pel nostre espai aquí a Ràdio Falset. Agrair-te que hagis estat aquí amb nosaltres i fins una altra.
Estic encantat de venir i ja sabeu quan voleu. Molt bé, bon dia a tothom.
I fins aquí el nostre programa d'avui.
Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia, el Pol i l'Armand, i a la part tècnica, el Jordi Solde.
I ens podreu tornar a escoltar demà diumenge a la tarda i el dimarts al vespre. I ara us deixem amb el Joan Queralt i el Miquel Jardí.
Amb el seu Fent Camí.
Fins al mes que ve.